I avui que és diumenge, hi ha una pila de gent que aquesta hora del matí ha sintonitzat la ràdio i ha sentit aquesta sintonia, un cop més i ha pensat, home, ja tornem a ser a la rutina i ja tornem a ser a casa una mica. Perquè sí, que avui que és 10 de desembre, és el dia abans de la Diada Nacional de Catalunya, i aquesta hora del matí, que sabeu, com sempre, és intempestiva, i a l'hora plàcida és intempestiva per tots aquells que, en fi, que estan començant a anar cap al llit, i plàcida pels que estan obrint un ull i diuen, mira, ja torna a ser diumenge, ja torna a ser diumenge de setembre. És aquell moment que tot està per fer, que tot és possible, que ens desplacem en un lloc que a nosaltres ens encanta, que l'hem trobat a faltar. Sabem que l'heu trobat a faltar, perquè a la presentació de la temporada alguns oients físicament m'ho van fer saber. Ens anem cap a un carreró dels pocs que queden encara empedrats del nostre país, un cul-de-sac al final del qual hi ha un edifici, com sabeu, sense gaires pretensions, al darrere de la porta del qual hi ha una quantitat indecent de meravelles. És el Basar de les Sorpreses, Albert Beorlegui. Molt bon dia.
Xavi Bundó,
com
molt
estàs?
Bon dia.
Ben
molt
retrobat.
Bé, estupendament aquí. I molt bé, jo també us he trobat molt a faltar, eh?
Sí, eh?
Sí, home, sí, és aquelles coses que hem comentat diverses vegades, eh? Les dues primeres setmanes, si de cas no, però a mesura que va avançar el mes d'agost, dius, va, escolta, va, i
a
quan
veure,
comencem?
Quan?
Ostres, encara falten quan tres
va?
Setmanes, encara falten
quan
dues.
Va,
sí, sí, jo tenia moltes ganes de retrobar-nos tots plegats i molt contents, clar que sí.
He pensat una mica en tu.
Ah, sí?
I en el teu gestor també, perquè evidentment el teu gestor
sí?
Que et diu.
Ui,
que...
Ah, sí, ui, està contentíssim, eh?
Ja era hora que obrissis.
Va dir, home, ja era hora. Va, tornem una altra vegada, mitja hora a la setmana.
A veure què ens emportem.
A veure.
A veure què cau. Bé, ja sabeu que ha tornat al Basar de les Sorpreses i amb ell l'Albert Beorlegui i hem anat a obrir la bústia.
Sí.
Hi ha hagut cartes de postaletes d'estiu
sí,
o què?
Sí, algunes postaletes han arribat, tot i que no les llegirem avui, perquè en teníem encara res, dos o tres cartes pendents de l'última temporada.
Sí.
La setmana que ve ens hi posarem, per
molt
tant,
bé.
No patiu.
Home, encara hi haurà gent que està de vacances, segons
sí,
com,
home,
eh?
Sí, home, sí, i tant. I
els
per tant,
que s'hi han posat una mica tard i que s'han esperat després de la diada.
Clar que sí. Mira, les dues cartes que ens van arribar a última hora van ser una que ens arriba, mira, datada el dia 4 de juliol,
sí,
amb una lletra, amb una cal·ligrafia infantil, ens la remet la Salle Comtal, que són
hombre,
uns amics que ens han enviat ja cartes en diverses ocasions. En aquesta
però
ocasió...
Però si era el juliol
és...
ja havien acabat el col·le.
Sí, però ens l'envien, mira, 4 de juliol, eh?
Fixa't.
La Salle Comtal, i amb una cal·ligrafia, mira, surt aquí un unicorn de color rosa, és evident que...
L'Alba i...
La Vicky.
La Vicky.
L'Alba i la Vicky, que ens diuen, estimats Xavi i Albert, som la Vicky i l'Alba, alumnes de 6è de l'escola de la Salle Comtal. Us convidem a l'Open House que celebrarem els propers dies 21 i 22 d'octubre. Cada any, pobrets, eh? Cada any ens conviden i cada any, clar, és que... Això ho fan el dissabte. Ens agradaria que vinguéssiu a visitar la nostra escola. Sabem que esteu molt enfeinats.
Home, ens enganxa una mica
però
malament.
Però si teniu temps lliure, us esperem. Moltes gràcies per la vostra atenció, la Vicky i l'Alba. Des de la Salle Comtal.
Ens ha robat el cor el
sí,
paper d'unicorn, eh?
Sí,
ens encanta.
Ens ha agradat molt.
Moltes gràcies a la Vicky i a l'Alba.
Ah, això mateix. Mira, i l'altra carta que ens arriba és una carta d'una cal·ligrafia del tot, diguem-ne, intel·ligible. És,
molt
tot...
bonica sí, aquesta
sí,
cal·ligrafia,
sí,
eh?
Ah, home, evidentment.
Molt treballada, eh?
És el senyor de la cal·ligrafia impecable. Ah, és Enric Virgili, que ens envia una altra carta i ens diu el següent, Barcelona, juny del 2023. Benvinguts a Bert i Xavi, quan llegiu aquesta carta, ja hauré complert 89 anys.
Hosti.
La primera la vaig enviar el mes de juny del 2021. Quina pensada més bona que vaig tenir. Perquè en aquests dos anys he rebut de vosaltres companyia, estones inoblidables, i cada cop que he obert el Basar, i fins i tot m'heu deixat que us consideri uns molt bons volguts amics. Intentaré ser el senyor de la cal·ligrafia impecable, sabent que perdonareu el meu pols. Una forta abraçada, Enric, i amb una fotografia que està, diguem-ne, impresa, diu, us he escrit amb aquesta ploma de vidre.
Carai.
Mira, de la casa Montblanc, a més, eh?
Hosti.
No estem parlant de...
Això és
una
nivell,
ploma.
Eh?
Sí, sí, molt de nivell. Eh?
Però ploma de sucar, eh?
Sí, sí, sí.
Que igual algú s'ha pensat que és la de que ja porta la tinta incorporada. No, no, amb el... Com es diu això, que no me'n recordo mai?
El tinter,
no? Perdona.
El tinter, sí, sí.
El
I, a
tinter.
Més, no oblidem que, si no tinc mal entès, sí, sí, efectivament, aquesta setmana, doncs, ha fet això 89 anys.
Home, doncs,
del
felicitats
6 de setembre, del 6 de setembre.
Home, doncs sí.
Enric Virgili.
Home, això va ser
setmana,
dimecres.
Dimecres, això mateix.
Dimecres 6 de setembre. Home, des d'aquí la nostra felicitació més efusiva a un senyor que té una cal·ligrafia impecable, que encara que digui el pols tremolós, no, és meravellós.
Ja m'agradaria, per molt tremolós que tingui el pols, tenir la seva cal·ligrafia.
Mare de senyor.
Crec que tu i jo...
Nosaltres som un desastre. Jo més que tu, eh?
No, 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 perdona.
Sí, sí. No faré una competició, prefereixo que no, per no ser humiliat. Bé, ja sabeu que podeu escriure des d'ara ja fins a final de temporada al lloc de sempre, a l'adreça habitual del Basar de les Sorpreses, que és l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, amb el compromís que l'Albert llegeix totes i cadascuna de les cartes i les contesta també una per una. A veure...
A veure,
no has fet cap canvi
de... No he fet cap canvi.
Perquè hi ha tota la tecnologia ara, híbrida,
sí,
i tota la... I tota la cosa aquesta, i que a veure si s'ha canviat el cotxe.
No.
El vehicle és el mateix.
Tu tranquil, Berlín, que podem
el canvi. Mira'l!
Què et penses tu? Clar,
està preciós, eh?
Impecable. A més, l'he netejat,
L'ha fet servir tot l'estiu. Per anar d'aquí allà?
No massa. Perquè no m'agrada utilitzar-lo fora del meu horari habitual.
D'acord.
I mira, avui agafarem el Berlín Express, perquè per si algun oient encara no ho tenia clar, és el Berlín Express,
sí.
I marxarem a una oficina bancària de Los Angeles.
Ah,
a Califòrnia, diguem el nom del qual no podem revelar per raons de seguretat, però que sí que puc apuntar que es troba entre més o menys Alameda Avenue i la Buena Vista Street. I anem allà, a més, a l'interior d'aquesta oficina, perquè és un lloc una mica secret, però tenim un passi acreditatiu per només uns quants minuts.
Perfecte.
Vale? Estàs a punt?
Sí.
Doncs apa, anem a fer breument les Amèriques.
Quins passis demanes?
Bueno, noi, perquè jo dic que vinc del Xavi Bundó.
És molt fort, això.
Broadcast Celebrity from Catalonia. Sí, broadcast celebrity.
Que ens han deixat la màquina de comptar.
Sí.
Quina quantitat de pasta que hi ha aquí.
I bitllets grossos,
eh? Dòlars grans, eh?
Sí, sí. Doncs mira, aquesta és una de les...
Uno de los grandes.
Això... Uno de los grandes.
Muchos de los grandes.
Això les pel·lícules ho hem sentit molt, però la vida real...
Què és los grandes? O sigui, quin és el més gran?
És que no sé quin és el bitllet més gran.
$100, potser. 50.
Jo diria que potser sí, no? No, home, $100 serà, no?
500 segur que no, perquè els bèsties europeus...
És com els euros, que aquí de 500... No sé si us hi ha algun bitllet de 500 euros,
jo. Veure'l igual l'he vist, però no...
Amb prou feina, un de 200 i de 100...
Ja sabem qui els tenen, els bitllets de 500.
Ara. I no hi entrarem, eh? Doncs mira, aquesta és una de les moltíssimes taules que tenen per aquí. Aquest soroll, doncs, ja ho has sentit, no són les diverses màquines de comptar diners que té aquesta oficina i que funcionen les 24 hores del dia des de fa setmanes per comptar els diners que ha recaptat una de les pel·lícules de l'estiu, que és la Barbie.
Home.
La Barbie de la Greta Gerwig. No sé si n'he sentit a parlar d'aquesta pel·lícula,
Bueno, s'han fet d'hora aquesta
gent. Un fenomen, eh? Sí. Escolta, ja sabem que explica la història d'aquesta famosa nina que havia una mena de crisi existencial en el seu món de color rosa on viu i que ha sigut un fenomen social.
L'has vista?
Sí, és de les poquíssimes pel·lícules que he pogut anar a veure. La veritat és que
Et va interessar molt, eh?
Va interessar molt, sí. A veure, a mi em va interessar com un producte dels anys 50,
sí.
Que va néixer trencant tots els motlles del que eren les nines d'aquella època, com amb els anys ha esdevingut també una mena d'icona del consumisme, i ara... no tant del feminisme reivindicatiu, que també, sinó d'una crítica al masclisme.
Mm.
I aquesta idea de com una figura, diguem-ne, a mida que van passant els anys, és vista des de diverses perspectives crítiques o qüestionables, ho trobo molt interessant.
Recordo que quan els pantalons, no me recordo, crec que el Blai no li havia
acabat
d'interessar.
Sí, el Blai no li va acabar d'agradar. Sí,
la resta, crec que els agradava bastant, a la resta. O una certa disparitat. La Noemi li va encantar, em sembla, i el Toni, ni un ni l'altre. Sí.
A veure, però a veure, la venda de les nines ha pujat un 20%,
No, és que ha estat el fenomen de l'estiu.
Ha anat des de que alguns fans han anat al cinema vestits de rosa, que potser és un pèl excessiu, fins a la publicació d'assajos sobre feminisme. És increïble com d'una pel·lícula s'ha pogut treure tant suc, no? Bé, doncs en qualsevol cas hem estat visquent unes setmanes de color de rosa, i és per aquest motiu que et proposo un nou Basar de les Sorpreses, el que farà el número 316 i el primer de la vuitena temporada a un color carregat d'ideologia. Avui la lletra R. R de rosa.
Ara, no sé si tinc... No, segur. La R de rosa l'hem feta.
Sí.
però no però, el color.
Correcte.
Ah, amigo.
Sí, sí, és la planta. Vam fer la planta en el seu moment.
Clar, la flor.
Que, a veure, està molt relacionat, evidentment, perquè el nom de la, del color ve a partir del nom de la planta. I, a veure, tampoc no és el primer color que passa per aquí.
No.
Ho hem recordat altres vegades, no? Hem parlat del blanc, del negre, el blau, el vermell, el groc, el verd... I, home, i com tots els colors, té una certa personalitat. El blanc, ja sabem que és la puresa, el verd, la natura, el vermell, la passió... I el rosa, que és aquesta barreja, recordem, del vermell i el blanc, home, és el que associem, doncs, això, a la sensibilitat, al romanticisme...
Durant molt de temps, no?, s'ha fet això. Ara hi ha com una reivindicació de que ja no sigui això exactament, no?
Sí, però, a veure, no ens enganyem.
Sí, sí.
La càrrega ideològica hi és, no? I fins i tot a la nostra parla, allò de, ui, el rosa, l'amor s'hi posa,
sí, senyor,
no?
Sí, senyor.
I el blau, tota cosa li escau. Bé, en d'altres cultures, sí.
Bueno.
En d'altres cultures aquesta idea, diguem-ne, està més o menys relacionada. Al Japó, per exemple, les pel·lícules roses no són pel·lícules romàntiques, sinó que són pel·lícules eròtiques.
Les roses?
Sí, les pel·lícules roses són pel·lícules eròtiques.
I aquí qui són? Les pel·lícules verdes?
Sí.
El verd és l'erotisme,
d'alguna manera.
I recordo que en algun lloc d'Europa, no sé si en els anglesos...
El blau era?
El blau.
El blau, oi?
Les pel·lícules blaves.
Sí.
I al Japó són roses, les eròtiques, eh?
A l'antiga Xina, la simbologia anava més enllà. El color rosa simbolitzava els bons desitjos pel futur, perquè és el color de l'aurora, és a dir, del començament del nou dia. Aquest moment en què, recordem, com diu el poeta, tot està per fer i tot és possible. A Occident, però, el rosa ha estat molt associat a les nenes recent nascudes.
Bueno, és que això és un tema...
Sí.
És un tema
ja
que hauríem
de... superar, ja.
Però és que no està superat, eh?
No, gens.
Bueno, a veure,
gens.
Jo l'últim impacte que vaig tenir és amb el naixement del meu segon fill, que és l'Oriol, que jo vaig pensar del primer, que en té 7 anys, al segon hi hauria hagut una evolució, i vaig veure que no. O sigui, tu anaves a determinades botigues de nadons, i la pregunta de és nen o nena era automàtica, perquè tenien dues coses, o blau o rosa.
Què dius?
I ho trobo molt, molt gros. O sigui, que la gent ho continua demanant, em sembla molt bé, que ho faci el que vulgui. Però que t'hi indueixin, em sembla molt, molt sorprenent tenir en compte el moment que estem.
I, curiosament, recordem, és un costum modern, que té menys d'un segle...
El què?
Això de vestir...
De rosa i blau?
Sí.
Ah, és modern,
perquè
això?
Perquè antigament els bebès, fossin nens o nenes, anaven vestits sempre de blanc. Perquè el blanc és el color suprem de la puresa. I al principi... És més, al principi els nens anaven vestits precisament de rosa.
Ah,
perquè el rosa és el vermell, és a dir, el color de la passió, de la virilitat, però degradat.
Clar.
És un vermell degradat.
O sigui, és la virilitat infantil.
Això mateix.
No,
mentre que les nenes anaven de color blau, perquè el blau també és el color de la puresa...
Estava intercanviat. Hòstia, que...
I es podria pensar que és un tema de modes, però, a veure, és un tema essencialment econòmic. Algú va tenir la brillantíssima idea de dir, escolta, si els nens es vesteixen tots blanc, per què no els distingim? Els vestim alguns de rosa i els altres de blau i així fem més caixa.
Els calés. Doncs sempre, al darrere de tot, normalment hi ha sempre els calés.
Sí. I aquesta no és l'única connotació ideològica del rosa. Al llarg de la seva història, que no ha estat curta, n'ha viscut, diguem mai millor dit, de tots colors.
Abans que Barbie es convertís en la, vaja, la persona que portava més color rosa del món, on podem trobar elements de color rosa?
Doncs mira, hi ha qui diu que és un dels colors més antics del món, perquè s'han trobat indumentàries de fa uns 9.000 anys, aproximadament, al Perú, amb una tonalitat rosa, que és el fruit de l'ocre vermell, que és un pigment d'òxid de ferro, que és dels més antics que estaven usats per l'home.
Sí, que podrien haver-hi ja, aquests, abans de que arribés la Barbie, fa 9.000 anys
ja hi havia
gent
rosa,
vestint de color rosa.
I a l'antic Egipte, aquesta mena d'argila era usada per tenyir-se els llavis i les galtes. D'aquí poder que va començar a estar lligat a la sensualitat i l'erotisme.
Ah, amigo. Clar, la idea aquesta de tenir el color pujat, d'alguna manera.
Correcte.
I pel que fa a la etimologia, bueno, rosa, deies al principi que era la planta o la flor, no?
Ve del llatí, de la flor al mateix nom, i no és el seu únic lligam. Molts oients segurament que recordaran que les primeres paraules que van aprendre en llatí venien de la primera declinació d'aquesta paraula. No sé si va ser el teu cas, perquè
no,
ets jove.
No, vaig fer...
Rosa, llatí. Rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, rosae, rosae, rosas, rosarum, rosis, rosis. El gran moment del rosa,
però... Hi haurà
gent
que ho ha dit
de memòria.
De memòria, bueno. Seguint-te tu, eh?
És el que m'ha passat a mi.
Però tu vas arribar a fer molt de llatí?
Jo vaig fer 2 o 3 anys de llatí, i malgrat que era una assignatura que en el seu moment detestava, en part perquè...
El Blai m'aixeca el dit des de la majoria.
El Blai també.
Diu 3 anys de llatí. T'ha quedat alguna cosa? alguna
cosa.
El rosa,
eh? Rosa, rossi, sí. Però amb els anys he après a valorar molt aquesta assignatura i llàstima que en el seu moment no estava massa pel cas, només per l'aprovat, evidentment. Però, bueno, el gran moment del rosa vindria al segle XVIII, amb el barroc, on el color va estar associat a les classes més privilegiades. Es diu, per exemple, que Madame de Pompadour, que va, recordem, va ser l'amant de Lluís XV de França, estem parlant ara de mitjans del segle XVIII, el va adoptar el color com a preferit, un costum que s'imposaria fins al punt que la fàbrica de porcellana de Sèvres li va confeccionar un top particular de rosa amb matisos de blau, negre i groc per la seva vaixella.
Oh.
Amb el segle XX el rosa adquireix un to negatiu. Els homosexuals se'ls identificava als camps de concentració amb el color rosa i amb la Guerra Freda els comunistes eren anomenats pincos, de l'anglès pincos, per la seva associació amb el vermell. Colors d'idees d'esquerres, és a dir, un color d'idees d'esquerres, que és el vermell, doncs pincos. Curiosament, el moviment més provocador i contestatari dels anys 70, que és el punk, s'associarà, entre altres, al rosa. I en la seva vessant més convencional, el rosa està associat, doncs, al romanticisme, i una de les seves mostres més notables és el que anomenem la novel·la rosa.
Tinc la impressió, també, com tota la resta d'aquest espai d'avui que estem parlant del rosa, d'una certa injustícia al voltant d'aquesta qüestió. O sigui, la novel·la rosa, fins i tot, en algun moment carregat de la novel·leta rosa.
Sí,
no?
Té un to pejoratiu.
Pejoratiu, durant molt de temps.
I en grans novel·les, que en el seu moment van ser considerades roses, que avui són grans monuments de la literatura, però que en el seu moment tenien aquest to pejoratiu perquè, entre altres coses, estaven escrites per dones, i poder perquè les històries, clar, parlaven de relacions humanes, com ho fan gairebé el 100% de les novel·les, no? Quan parlem de novel·la rosa, ens referim, doncs, això, a la novel·la romàntica, aquella on s'expliquen les vicissituds i dificultats d'una parella perquè el seu amor triomfi. Val a dir que, tal com comentava, sempre ha estat considerat un gènere menor. A vegades demanen injusta, perquè amb els anys, i això passa molt en l'art, els valors literaris d'una obra són superats pels seus valors antropològics i ens poden proporcionar molta informació sobre els costums, la moral, el comportament d'una època, ni que sigui a través d'una ficció.
Quina devia ser una de les primeres, considerades així, no? Perquè m'imagino que llavors hi va haver un moviment sencer, novel·la rosa.
A veure, és molt difícil això, perquè trobaríem, diguem-ne, algunes reminiscències a l'època clàssica, però es considera que la primera novel·la rosa és Pamela o La virtut recompensada, d'un tal Samuel Richardson, publicada l'any 1740, però no serà fins 100 anys més tard, al segle XIX, a Anglaterra, sobretot, on tindrem grans autores com Jane Austen, Anne Radcliffe o les germanes Bronte, amb obres que són encara molt populars, Cims borrascosos, Emma, Seny i sentiment, Orgull o prejudici, i que són no només monuments literaris, sinó grans obres històriques, gairebé, perquè defineixen molt el comportament, com era la societat d'aquella època. Al segle XX, la novel·la rosa ha gaudit de gran popularitat. A l'estranger tenim la Barbara Cartland, Daniel Steele, Joanna Lindsay, i a casa nostra la prolífica Corinne Tellado, amb més de 5.000 relats publicats.
Això és increïble. Deu ser la persona
que ha publicat més. Sens dubte. 5.000 relats publicats,
Darrere ve el Sierra i Fabra, que va a una velocitat extraordinària, però no sé si ha atrapat la Corinne Tellado.
Jo diria que no, però vaja...
5.000, eh?
Sí, 5.000.
O sigui, vull dir que si comences a fer càlculs...
No, és que no surten.
Cada dia...
No surten cada dia una novel·la, un parell de novel·les.
Durant molts anys.
Més elements relacionats amb afers cardíacs i aquest color, la premsa rosa.
I tornem a la idea aquesta. Fixa't que que bona part de les manifestacions culturals que se li afegeix un rosa al darrere han estat per menys tenir-les, no? En aquest cas, el rosa s'ha identificat amb molt de temps amb una qüestió periodística que es considerava el gènere menor, el més apartat i el menys significatiu, no?
Correcte. I que, en el fons, la gent menysprea, però és àvida, també, de quan surten notícies d'aquestes, la gent està pendent.
Home!
No ens enganyem. Aquesta setmana hem tingut dues notícies luctuoses sobre pel tema, el traspàs de la Maria Teresa Campos i de la Maria Jiménez, i escolta, la premsa anirà, diguem-ne, tothom en parlarà, no? I, home, ara es coneix, doncs, amb altres noms, el periodisme del cor, celebrities, la socialité...
Ai, socialité.
Això ho trobo, dius, per favor, cal, això, o sigui, cal aquests, peoples, aquests neologismes. Peoples. Però, en el fons, ve ser, doncs, el fer safareig tota la vida, no?
Sí,
és a dir, posar el nas a les vides dels altres, eh? El seu origen es troba a finals del segle XIX, en cròniques molt escèptiques i estrictament informatives de la reialesa o la noblesa, i que tenien noms elegants com Ecos de Sociedad o Crónica de Salones. Eh? Amb els anys la cosa, tots ho sabem.
Però això té tot el sentit, suposo, també, perquè, en el fons, les monarquies requerien també,
clar,
en certa manera, d'aquesta imatge pública, d'alguna manera que fos més pròxima en moments de la història en què no podien imposar la seva posició dominant amb aquesta facilitat, no? Sinó que s'havien de guanyar el caràcter pop del seu regnat.
I això neix o coincideix amb el naixement de la cultura de masses, i per tant, diguem-ne, aquest apropament, això, per exemple, una pel·lícula com El discurso del rei parla molt d'això, de com la monarquia s'ha de fer visible per fer-la propera, no? Vull dir que i llavors te n'adones que, un dia, poder els reis no són tan perfectes com ens els han fet creure, no? Bé, la cosa, clar, va començar amb monarques i reis i la cosa va anar degenerant. Ara el cosí de la tieta d'algun petardo que s'ha llitat amb algun famós és susceptible de sortir en aquests mitjans,
no? És així.
Que això és clar, a vegades parlen de noms,
és...
jo no tinc ni idea de qui parlen.
No,
abans els tenies, més o menys, sí, quan sortia la Grace de Mònaco, dius, vale, molt bé, i sabíem que era famosa perquè no només s'havia casat amb el Ramiro, que deia mi àvia, sinó perquè havia fet pel·lícules i grans pel·lícules amb el mestre Hitchcock. Però ara, surt un que dius...
Sí.
I aquest
és com és la branca d'un arbre que, de mica en mica, que, si algú s'ha allitat amb un famós o ha tingut una relació amb un famós, passa a ser famós.
Sí.
Llavors, si una altra persona que no era famosa s'allita amb aquest famós de famós, passa a ser famós, llavors, bueno, les branques es van ampliant fins a límits insospitats.
Bé, la primera publicació setmanal dedicada a la crònica social als Estats Units va ser la Broadway Society Gossip, publicada a Nova York l'any 1916. I un segle més tard continuen sent revistes, com sabem, molt populars. I ja que parlem de popularitat, i gairebé de la mateixa època, l'any principis del segle XX, 1916, una de les èpoques més populars de la vida artística de Pablo Picasso, el seu període rosa.
Aquí el rosa té un altre significat.
Sí, home, aquí no cal mencionar primer d'entrada la importància de Picasso, creador del cubisme, autor del Guernica, va treballar en tota mena d'estils, la seva obra hi ha una etapa cubista, una realista, una surrealista, i una rosa, que és la que abraça més o menys l'any 1904 a l'any 1907. L'època rosa va venir després de la blava, que va estar molt marcada per quadres plens de melangia, de dolor i de soledat, i estaven molt condicionats per el suïcidi d'un amic seu, en Carles Casagema. En aquella època, a principis del segle XX, va estar instal·lat al barri de Montmartre, a París, va conèixer una model, Fernande Olivier, que serà la seva musa i parella, i a partir d'aquí va iniciar una nova etapa, molt més lluminosa, on les seves obres destaquen per la calidesa dels colors pastels, els seus temes relacionats amb el circ. Va ser un període que va precedir a la revolució que va representar, a partir del 1907, les senyoretes d'Avinyó, i amb ell l'erupció del cubisme, un dels grans moviments artístics del segle XX. Però no ens movem de París, ciutat extraordinària per altra banda, on la vida, sobretot si estem enamorats, pot ser de color rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Poden passar els anys que vulguin, eh? Ostres.
Poden passar els anys que vulguin. Quina veu tan extraordinària,
sempre,
quina cançó.
Se m'espornegen els ulls, ja, quan escolto, eh? Hi ha cançons que no saps. O sigui, hi ha un mecanisme que fa que vagi directament no sé,
a l'emoció,
a l'emoció, la que sigui, que fa que, ostres, que d'alguna manera o altra aboqui, que sé, èpoques fins i tot que no has viscut, no? Mm. I aquesta cançó té aquesta gran virtut, no? L'Avion Rose, composa l'any 1946, amb música de Louis Guglielmi i lletra de la pròpia Edith Piaf, ja sabem, la mateixa artista que la va immortalitzar, una de les grans cantants del segle XX, de vida desgraciada, molt desgraciada, pobreta, que va morir amb només 47 anys. I per aquelles coses que a vegades passen quan es va publicar la cançó, que parla d'un home, del que està enamorada i de les sensacions que li bordeja que, quan l'abraça, doncs ningú pensava que seria un èxit. Però des del mateix moment de la seva publicació es va convertir en un dels grans fenòmens, diguem, artístics del segle XX.
I no sé si estàs d'acord, però com deies abans, molt identificada amb la ciutat de París.
Sí,
no?
Clar.
Com la ciutat de l'amor, no? I pràcticament una banda sonora per qualsevol persona que no ha viatjat mai a París i que espera trobar això,
sí,
no?
Sí, sí.
Si aterres
que...
esperant veure que passa algú que amb un acordió, la Torre Eiffel i parelletes enamoradíssimes.
I aquí amb la gorra i la samarreta de mariner, no?
Exacte.
Sí, no? És que és això.
Sí, sí.
Doncs,
al final,
sí,
el relat d'una ciutat supera a vegades la pròpia realitat. No?
I els tòpics, són els tòpics sempre.
Són els tòpics,
efectivament. Va, i aquesta és una gran cançó i també una altra. Una altra que ha acabat sent també una icona cinematogràfic del segle XX.
Oh! No sé què tenen tota aquesta gent, Henry Mancini en aquest cas, com Williams, com Morricone, com Bernstein, no? La idea aquesta de ser tan capaços, jo no sé de música, jo no sé la complexitat que té aquesta música, podria ser-ho altíssima o baixíssima, però de capturar,
sí,
i deixar un so i una música per la història que no et puguis treure del cap, és una habilitat, em sembla... Fora de mida.
I a més pensa que aquesta música té més de 60 anys, eh? Sí. És de l'any 63, eh? I a més, Henry Mancini irromp a la banda sonora cinematogràfica en una època en què es portava encara l'esplendidesa de les grans bandes sonores, mm-hmm, de Miklos Rotze, d'Elmer Bernstein,
orquestrals,
les grans orquestracions. Llavors, clar, arriba la modernitat, aquest punt de sofisticació, d'elegància, d'un punt de frivolitat, de martini sex, d'àtics de Manhattan, eh? Aquesta idea, diguem-ne, el saxo, l'Audrey Hepburn, l'esmorzar amb diamants, tot això doncs, ho encarna Henry Mancini. I estem parlant, evidentment, de La Pantera Rosa, pel·lícula de Blake Edwards, i el moment més recordat de la pel·lícula, que són els seus títols de crèdit, perquè
sí,
recordem que el personatge de La Pantera Rosa neix amb uns títols de crèdit.
Ah, perdona. Sí, clar, és que això igual sempre em sorprèn, eh? Però, o sigui, La Pantera Rosa no és prèvia a la pel·lícula, no és un personatge de còmic,
no,
sinó que neix...
amb uns títols de crèdit.
Que la Pantera Rosa no apareix mai a la pel·lícula.
No,
com
mai.
A personatge... Algú que no hagi vist mai La Pantera Rosa de Blake Edwards, que no s'esperi que aparegui de cop.
No.
Apareixen els títols de,
sí,
crèdit.
És més, La Pantera Rosa és un diamant.
És un diamant.
És un diamant, vale? Llavors, Blake Edwards volia dir, ostres, anem a fer uns títols de crèdit que siguin xulos. I li va encarregar Fritz Frilling, que era un dels grans dibuixants de l'època, que diu, escolta, fes un dibuix animat que tingui tres condicions. Que sigui graciós, que sigui mut i que sigui de color rosa. I li va encarregar el seu compositor habitual, Henry Mancini, amb qui va treballar 24 pel·lícules, que fes la música. Bueno, clar, i llavors la resta, com se sol dir, és història. L'èxit va ser instantani i a partir d'aquí el personatge estaria lligat a aquesta música que l'acompanyaria a les pel·lícules que es van fer i que va protagonitzar, recordem, Peter Sellers, però també una sèrie de televisió,
que
diversos,
clar,
còmics, videojocs i fins i tot un popular producte de bruixeria de cobertura rosa que provoca taquicàrdies als nutricionistes.
És veritat, que seria l'últim punt, diguem-ne, dedicat al rosa, que serien les panteres roses comestibles.
Sí, que no sé tu, però
que
a mi m'encanten.
No han desaparegut. Que és una d'aquestes coses,
sí,
que amb el pas del temps hi ha moltes marques o molts productes d'aquesta bruixeria industrial que desapareixen perquè, mira,
sí,
perquè canvien els gustos, canvien els temps. La pantera rosa,
sí, sí,
està allà, eh?
Jo admeto la meva debilitat. I a
està
vegades,
allà,
i confesso, a vegades, quan ningú em veu, entro en algun colmado d'aquests... I...
Arraso,
una pantera rosa. Saps allò com quan eres petit i compraves una revista d'aquelles... I
que t'has d'amagar,
sí, i ho amagaves darrere...
O sigui, un adult representa que no... Bueno, sempre pots justificar que és...
És pels meus nens, sí.
Nens.
No, quan hi ha una mirada inquisitorial de dir... El tio em diu... No, d'algú? No, és pels
els
nens.
Els nens,
sí,
els
sí,
nens.
Sí.
I només te n'emportes, sí, una?
No, perquè ara van en packs de tres, em sembla.
sembla, diu? Quina jeta! La setmana passada devia estar-ne comprant packs de 3 en 3 al Berlegui. Doncs, efectivament, que interessant la història de la Pantera Rosa, que acabi provocant, finalment, aquest, però és el menys destacable, potser, d'aquest producte de Berlegueria, però que sigui d'uns títols de crèdit sí. que acaben provocant tant èxit que signifiquen una sèrie de televisió animada, còmics, etc, i no al revés.
Correcte, que era el que, era, que és el que seria habitual.
Que seria habitual. Bé, doncs avui, en la inauguració del Besar de la Sorpresa de les sorpreses d'aquesta vuitena temporada, desena de Via Lliure, vuitena de Besar de les Sorpreses, és un plaer, és un privilegi recuperar un cop més l'Albert Berlegui, un gust poder-lo saludar un diumenge més, i ens retrobem diumenge que ve.
Igualment, Xavi, que
vagi bé. Una abraçada, que vagi
molt bé. Igualment, adéu-siau.